jutjat el recurs de David Sánchez, el germà del president espanyol, i l'envia, per tant, a judici. Són les 12:04 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 23 de setembre, i avui començarem el programa precisament parlant d'un cicle que es farà avui coincidint amb el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones. Serà una jornada al Casal d'Igualtat de Vila que ha organitzat, entre d'altres, la cineasta Helger Escribano, amb qui parlarem ara en uns minutets. Després, ara que ja hem entrat en la tardor astronòmica, volem parlar amb el meteoròleg d'IB3, amb en Miquel Salamanca, perquè ens expliqui què ens espera en aquesta tardor. Plourà, no? I també fer una mica de balanç del que ha estat aquests mesos d'estiu. I més tard, com fem els dimarts, parlarem de paraules i coses amb el doctor en filologia catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan, i completarem el programa, com fem tots els dimarts, obrint un espai per les famílies, un espai que aquesta setmana encapçala la directora del CEPCA, na Belén Albité. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim també en Pablo Morganti, al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:06, abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, precisament, Nieves, començam el programa parlant de l'aigua, perquè aquest hivern a Eivissa es té l'objectiu de que només es consumeixi aigua dessalinitzada. Així ho van acordar ahir els ajuntaments i el Consell en el darrer Consell d'Alcaldes, amb l'objectiu de permetre una major recuperació dels aqüífers.
Sí, d'aquesta manera el 100% de l'aigua subministrada per les xarxes municipals serà aigua dessalada. Escoltam el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
Això significarà parar pous, deixar que es recuperin, i això és un pas més dins aquest procés de deixar descansar els aqüífers de manera que es puguen recuperar.
Aquesta mesura permetrà deixar d'extreure un hectòmetre cúbic d'aigua dels pous. Maria ha destacat que continuaran les millores per evitar fuites, un capítol en el qual s'han invertit 24 milions d'euros en els darrers anys.
Si comparam amb 2020, hem passat d'un 65% de Santa Eulària en aquest 82,8 que deia, Sant Josep ha passat d'un 58 a un 72 i Sant Antoni d'un 80 a un 89. Vull dir que hi ha hagut una evolució important en quant a la reducció de fuites. Així i tot, seguirem invertint.
A l'octubre entrarà en funcionament la desaladora modular de Sant Antoni amb una capacitat de 1.000 metres cúbics diaris. De cara a la temporada que ve, podrien posar-se en marxa dues plantes d'aigua regenerada a Platja d'en Bossa i a Ses Països, que facilitaran que l'aigua depurada es pugui emprar per netejar els carrers i regar els jardins.
I ara canviem d'assumpte, Nieves, i parlem de les valoracions de discapacitat, perquè les esperes més llargues es donen aquí a Eivissa, amb una mitjana de 21 mesos. Això provoca un retard perquè les persones amb discapacitat de l'illa i les seves famílies puguin accedir a recursos de la comunitat.
Sí, el govern treballa en un pla de xoc per reduir aquesta espera, del que es preveu poder donar més detalls la propera setmana. De moment, la consellera de Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, ha avançat que estarà basat en tres eixos: reforçar el personal que fa les valoracions, millorar les metodologies i l'organització per donar més agilitat i incrementar els serveis. Escoltam Sandra Fernández.
Es la isla donde el plazo para valoración es más alto, por eso dentro de este plan de choque de reducción, evidentemente la situación de la isla de Eivissa va a tener un peso importante, porque no nos podemos permitir que haya personas que estén esperando 21 meses a ser valoradas en discapacidad. Lo tenemos muy claro y vamos a trabajar para que esto evidentemente pues se pueda reducir al máximo.
Fernández també ha recordat que s'han concertat 70 places de residència, la qual cosa permetrà que una vegada ocupades aquestes places es redueixi la llista d'espera a la meitat.
I, per altra banda, la consellera de Benestar Social i d'Atenció a la Dependència ha destacat que continuen a estudiar com fer el traspàs de competències de les residències al Consell de la forma més adequada possible perquè se'n pugui fer una bona gestió.
De fet, ha assegurat que ja s'ha nomenat un director insular que s'encarregarà específicament de coordinar aquesta gestió i que ja s'està elaborant el protocol per a una cogestió amb el Consell. Escoltant novament Sandra Fernández.
Y estamos trabajando ya para firmar un protocolo de cogestión de estas residencias con el Consejo Insular para ya empezar a trabajar pues, en esta futura estructura que permita pues, un adecuado traspaso de competencias y no vernos en la situación que nos vimos en épocas anteriores, ¿no?
I acabem aquesta repassada a l'actualitat, Nieves, parlant de residus, perquè l'Ajuntament d'Eivissa ha interposat més de, atenció, 220 sancions per incompliments de l'ordenança municipal, això fins al dia 12 de setembre, amb un import global de més de 350.000 euros.
Sí, les sancions afecten tant a particulars com a establiments i empreses de diferents sectors i responen a conductes incíviques com l'abandonament de residus fora dels contenidors, la manca de separació en origen o l'incompliment de les obligacions de gestió establertes a la normativa municipal. Del total d'expedients, la major part correspon a infraccions lleus amb multes que oscil·len entre els 150 i els 600 euros, mentre que també s'han imposat diverses sancions per infraccions greus amb imports de 2.000 euros. L'Ajuntament ha interposat 18 multes més que durant el mateix període de 2024, un augment que, segons el consistori, mostra la intensificació de les tasques de vigilància i control. El regidor de Gestió Ambiental i Neteja de Vila, Jordi Gribé, ha destacat que aquests resultats posen de manifest que és imprescindible la implicació i la col·laboració de tota la ciutadania, així com del teixit empresarial. L'escoltam.
Por diferentes incumplimientos, sobre todo el depositar la basura fuera de los contenedores, pero también hay por no separar correctamente a establecimientos, por ejemplo. También hay para temas de limpieza, por no recoger excrementos de los perros o tirar cualquier tipo de cosa a la vía pública.
I amb aquesta notícia que sanciona l'incivisme, ho deixem aquí pel que fa a la repassada de l'actualitat. Nieves, moltes gràcies.
Fins després.
Són les 12:11 i com us deia, començam el programa parlant de cinema amb consciència. Sí, ara us ho dèiem. Avui és el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones i és per això que s'ha organitzat una jornada al Casal d'Igualtat que començarà a les 8 de la tarda amb entrada gratuïta i que porta el títol Cinema i Consciència davant el tràfic de persones. Es tracta d'impulsar el cinema com eina de reflexió i de canvi. Una de les organitzadores d'aquesta jornada és la cineasta Helger Escribano. Molt bon dia.
Buenos días, ¿qué tal?
Nosaltres molt bé i m'imagino que tu avui molt enfeinada amb aquesta jornada. Què hi trobarem?
Sí, pues la verdad que sí, y con muchas ganas, porque bueno, es una temática que es muy importante hablar, que es como casi un tema tabú, te das cuenta cuando te pones a investigar, y que yo tengo muchas ganas de ver las ponencias, claro. O sea que al final, bueno, hemos traído personas, mujeres profesionales en el tema y las hemos elegido específicamente pues por diferentes cuestiones. No va a venir Marta Martínez, que es psicóloga de Médicos del Mundo y va a dar una charla introductoria de Médicos del Mundo Baleares y va a dar una charla introductoria sobre el tema poniendo foco en la situación como está en Ibiza, porque no sé si lo sabes, pero en Baleares es, no sé si el primero o el segundo lugar del mundo donde más explotación y trata de personas hay.
De unido.
Entonces, tengo muchas ganas de ver la charla de Marta.
Claro.
Y después proyectaremos tres campañas de concienciación que han hecho desde Médicos del Mundo. Uh-huh. Y nada, y después proyectaremos los cortos, ¿no? Que al final siempre, además, gracias al Ayuntamiento de Ibiza, que esto se hace gracias a ellos, como que nos llaman pues precisamente para usar el audiovisual, que es una de las, me sale EINA, pero bueno, en catalán sí. Está bien, herramienta.
¿Y tan?
Uy, perdón.
No pasa res, son las cosas del directe, pasan aquestes sí. Coses, no pasa res. No, però t'escoltava.
És que no puedo evitar la ambulancia.
Això no podem evitar. Però clar,
pues és, eso, és un... que digo que el cine es una herramienta súper útil para eso, nunca mejor dicho, poner foco y dar visibilidad a temas que de los que no se habla. Y de hecho a mí cuando me propuso Sara Barbado de Igualdad hacer esta sesión, enseguida me acordé de un corto que tuvimos en la segunda edición de Ibicine y dije, ostras, a ver si puedo ponerme en contacto con la directora y tal, porque me llamó mucho la atención, precisamente porque no hay tantos cortos que hablen de esta temática.
Claro.
Y pude ponerme en contacto con ella, no va a poder venir porque está en Los Ángeles y está, si no está pariendo hoy,
mira,
pare mañana, o sea, no podía venir de ninguna manera, pero bueno, viene Carol en representación, que es de la asociación
Amar Dragoste,
que está especializada en esta temática, y entonces ella desde España la ayudó a crear este guión, ¿no? Como un poco de asesoría de... sobre el tema, no?
Exacte.
I vendrà per al col·loqui de després.
Pel col·loqui de després, clar, perquè aquesta jornada, com comentàvem a l'inici, comença a les 8 de la tarda, és amb entrada gratuïta, i el que teniu és una ponència, la projecció d'aquests curtmetratges i també una taula rodona, no? On també precisament participaran a Carol Sánchez.
Sí, en la mesa, sí, exacto, en la mesa redonda participaran Carol Sánchez, Marta Martínez i també Isabel de Ocampo, que és la directora de otro de los cortometrajes que proyectaremos, que estoy súper feliz de que venga porque, bueno, ella además me hizo muchas entrevistas suyas y ella cuenta como no tenía ni idea, ¿no?, de este tema, le interesó, se puso a dirigir el cortometraje Miente, que es el que vamos a ver hoy, y con el que ganó el Goya en 2009, y descubrió tantas cosas que, bueno, se ha hecho una experta en este tema, dirigió una película también, Evelyn, después de Miente, sobre esta temática, y también hizo un documental después, pues en el que se llama, se titula el exproxeneta, y en el que entrevista a un exproxeneta real, ¿no?
Sí.
Y que fue el que le ayudó también a crear el guión de Evelyn, de su película, y es, o sea, es que es, yo he visto imágenes, no lo he visto entero, pero es bastante fuerte. O sea, que yo creo que nos espera una jornada bastante intensa, la verdad.
Sí. Intensa.
intensa,
perquè, sí. Clar, o sigui, quan t'arriba la proposta, no?, de fer aquesta jornada, fer-la coincidir, com dèiem, amb un dia com el d'avui, que és el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, tu recordes, i mira si ja fa edicions d'aquest curtmetratge que tu vas veure, ara, corregeix-me si no és així, a la segona edició d'Ibicine, vull dir que és una temàtica que, tot i que no sigui molt habitual, jo crec que ens marca, no?
Marca, impacta, y luego que está, o sea, la manera de contarlo está muy contado de una manera muy, como con mucho respeto, se nota que los personajes, bueno, no sé, yo recuerdo que en su día lo vi y dije, es que esto es una película, o sea, estaba muy, muy, muy bien hecho, que llama la atención en una segunda edición, ¿no?
Sí.
Y luego, pues, por la temática.
Sí.
Y lo que pasa es que el equipo, todos están en Estados Unidos, o sea, que era muy, muy, muy difícil, pero vaya, que venga Carol, que precisamente ha sido como la voz, ¿no?, de este tema a través de la asociación, pues es genial. O sea, que va a ser muy interesante que nos cuente cómo fue todo este proceso de escritura.
Exacte. Quan us hi vau posar a fer feina amb el muntatge, amb la selecció dels curtmetratges per aquesta jornada, i ja veig que d'opcions n'hi havia moltes, però... trobes que encara s'hauria de parlar més, que hi ha més pel·lícules que tracten aquesta qüestió i que, vaja, que es podria continuar parlant, i sobretot si és de la mà de Metges del Món, que també fan molta feina en aquestes situacions, crec que dona per molt, no?
Pues sí, porque hicimos una selección con Ruth Quintas, que va a ser quien conduzca el coloquio, porque ella, bueno, es cineasta y es muy activista, ¿no?, por los derechos humanos, y yo le dije... conduce todo el coloquio que se te va a dar súper bien.
Segur.
Sí, estaba con muchas ganas y nada, y entonces estuvimos buscando y había muchísima información, pero sobre todo en países de Latinoamérica. O sea, como que había muchas películas y cortometrajes y tal, pero no... No hay tanto visibilizando la situación en España, concretamente.
Claro.
Entonces, creo que también es interesante poner el foco aquí, porque a veces es como que parece que como no lo ves, no existe.
Claro.
¿No? Y a mí me pasa, o sea, yo pues me siento un poco Isabel ahora mismo, porque es como que he estado descubriendo cosas que dices, ostras, no me lo podía imaginar. El otro día además vi un documental de estos de... en Netflix, que no me acuerdo cómo se llamaba, que es de una chica que desaparece en un crucero.
Sí.
Y resulta que es que se la han secuestrado para explotación sexual en un crucero, ¿sabes?
Sí.
Y dices, madre mía, qué fuerte, cómo está la situación. Y uno piensa que, no sé, como no estás en ese mundo, pues no te enteras, ¿no? Y al final, pues bueno...
Està bé, que està bé posar, que posar el focus en aquesta situació. Exacte. I res millor que, com dèiem, aquesta jornada, avui 23 de setembre, Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, 8 de la tarda, Casal d'Igualtat de Vila, entrada gratuïta, i a més teniu un servei per la gent que vagi amb boixos, que els poden cuidar perfectament, i et volem agrair moltíssim, Helger Escribano, i també Ana Bárbara Hermosilla, que hagueu organitzat aquesta jornada i res, sí. I allà estarem.
Genial, muchas gracias. Os vemos allí a todos.
Moltíssimes gràcies. Exacte, entrada gratuïta. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i en tornar seguim amb el programa amb més assumptes d'actualitat. Fins ara.
IB3 Ràdio és Dial.
Dimecres, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, viu amb l'equip d'Esports en Joc el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports en Joc.
En directe des de Noeta, tota la prèvia del Reial Societat Reial Mallorca.
Amb les seccions habituals del programa i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Avui tot el que sigui puntuar és melassa.
I a les 9:30, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Comença, arrenca el partit!
Donostiarres i mallorquinistes volen sortir de les posicions de descens.
L'emoció de la primera divisió a IB3 Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tut. Pareix que vol ploure.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja ho escoltàveu, eh? No només durant l'estiu farem així connexions amb el meteoròleg d'IB3, amb en Miquel Salamanca, sinó que quan anem canviant d'estació contactarem amb ell perquè ens expliqui a veure què ens esperen els pròxims mesos. Ja el podem saludar, company Miquel Salamanca, molt bon dia.
Bon dia, Laura, què tal?
Molt bé, i tu? Em portes bones notícies o què?
Jo pens que t'agradarà això que te contaré, pens que sí.
Ai, que m'estic posant nerviosa ja, quin pacient estic. A veure, ha començat a nit, veritat, sa tardor?
Sí, va començar ahir de tarda, ja eren passades les 8, i és la tardor astronòmica, perquè una altra cosa, després és la tardor aquesta meteorològica, que ja veurem quant arriba, però avui ha refrescat molt, i de fet, a Eivissa és l'illa que més ha refrescat i ha marcat temperatures mínimes, les més baixes de Balears, fins i tot per davall algunes estacions de la Serra de Tramuntana de Mallorca, que estan a més de 1.000 metres d'altura. Per tant, realment, avui sí que s'ha notat aquest descens de temperatura.
Sí, avui jo crec que ha estat la primera nit que molta gent ja ha tret el llençol.
Sí. I no, segurament no serà la darrera.
D'acord.
Perquè això ha vingut, no sé si per quedar molt de dies, però com a mínim 3-4 dies, sí.
Val. I llavors poden tornar a pujar les temperatures, vols dir?
Sí. Sí, val. Perquè normalment en els climes mediterranis en general, però a les Balears en particular, i més en particular cap a les Pitiuses, hem de tenir en compte que nosaltres tenim una influència marítima molt clara i molt, molt, molt evident, és molt manifesta. I la temperatura de l'aigua de la mà ha batut rècords aquestes darreres setmanes. Rècords per a ser un mes de setembre. La boia de la Dragonera, que és una de les de referència aquí a Balears, ha marcat 29 graus i mig la setmana passada, que això és una cosa mai vista d'ençà que hi ha mesures dins un mes de setembre tan avançat.
Clar.
Per tant, tenint la mà molt càlida. I això condiciona molt les temperatures, tant les màximes com les mínimes. És molt difícil tenir una temperatura mínima freda en la mà 29 graus, perquè ens influeix tan clarament que és pràcticament impossible tenir temperatures baixes molt de dies seguits fins que la mà no agafi la seva inèrcia i el seu ritme d'hivern. I això, de moment, encara no passa. La tardor també és una estació que mai és... Les estacions en general, però mai són... és a dir, comencen avui i acaben tal dia. Avui.
Sí.
Això és molt relatiu. Vull dir que són progressives, en general.
Sí.
Per tant, molt probablement tinguem qualque dia que encara m'ho recordi un poquet a l'estiu.
Va, que també, escolta, no està malament, eh? Perquè que te recordis l'estiu en el mes de setembre està molt bé.
Sí, perquè per començar ja les illes són un poc més nostres, podem fer més metge nostre i tenir qualque dia que m'ho recordi l'estiu. Jo crec que per tot. També és agradable, no?
Sí, jo crec que és diferent. Una onada de calor no te l'agafes en la mateixa actitud, si és en juliol, agost, com si és en setembre. Si fa una miqueta més de calor, bé, el rebrem amb alegria, jo crec. Però si ja comença a refrescar, crec que també. I, Miquel, m'has dit que tens bones notícies. Això què vol dir?
Mem, jo sé que a tu t'agrada que plogui.
Sí. És que no ho puc evitar. A més, tenim una situació, ho hem comentat, de sequera extrema, tenim els pous pràcticament eixuts a moltes parts de Silla, volem que plogui, els pagesos volen... Molta gent vol que plogui.
Jo també vull que plogui, perquè és molt necessari que plogui.
Sí.
Som en època de pluges, el nostre clima ho marca. L'època plujosa de la Mediterrània és ara, en aquest temps, a més de setembre, octubre, novembre. I, per tant, és ara que ha de ploure perquè la cosa vagi bé. I sembla que la previsió estacional aquesta vegada ens dona bones notícies perquè, segons la previsió del Centre Europeu, de previsió a mitjà termini i a llarg termini, marca un anticicló atlàntic molt potent, desplaçat cap al sud-oest de les Illes Britàniques. I això obriria la porta a que aquí a la Mediterrània poguessin arribar àrees de baixes pressions amb vent de llevant humit. Que això sempre és una bona notícia per veure ploure.
Val.
I tancaria la porta a les entrades africanes càlides, perquè també tenir un anticicló desplaçat cap en aquest sector atlàntic evita que les masses d'aire més càlid arribin aquí a la Mediterrània.
O sigui que és perfecte.
Clar, jo amb aquest... Sí, estaria bé, no? Perquè ara, en principi, tots podríem pensar que, amb això que he dit, anunciaríem una tardor que seria humida i fresca.
Bé.
Però això no és de tot així. Anem un poc per parts. Quanta pluja? Sembla que sí, perquè el fet de poder tenir àrees de baixes pressions a la Mediterrània, evidentment, sempre és un benefici per nosaltres. Ara bé, també hem de tenir en compte que nosaltres, en general, som unes illes petites.
Sí.
I estan molt condicionades també per la posició exacta que agafin aquestes àrees de baixes pressions, que això encara no se pot saber fins que no arribi el dia en qüestió en què se formi aquesta baixa. Però tenir en general àrees de baixes pressions sempre indicaria que és possible ploure. I aquest model indica que podrien tenir una tardor normal tirant a plujosa, sobretot cap a la part nord i oest d'Eivissa, i els mesos de novembre i desembre.
Val.
Per tant, aquests mesos serien plujosos a la part aquesta. I després, en el sud d'Eivissa, la part de Llevant i la part de Formentera, no és que no siguin plujosos, sinó que seria una tardor normal. I una tardor normal sempre implica precipitació.
Clar.
Però el fet de tenir una anomalia positiva de pluja cap a la part nord i oest d'Eivissa Jo penso que és una bona notícia. Ja sabem que tots som, que això són models estacionals i que moltes vegades, clar, la Mediterrània és molt complicada. Mm. Jo poso, per exemple, el dia de Sardana de València.
Sí.
Aquí a Balears pràcticament no va ploure aquell dia.
Cert.
I en canvi a València s'inundaren brutalment.
Sí.
Clar, aquest model això no ho pot preveure. Si hi haurà un excés de precipitació a una banda, si n'hi haurà una altra, indica només tendències.
Mm-hmm,
per tant, el fet de que tinguem aquesta tendència humida cap a Eivissa, jo crec que és molt positiu.
I tant. Després és el que tu deies, clar, som illes molt petites, tant Eivissa encara Formentera una mica més, i pareix que és que de vegades és qüestió de punteria, que no acabi ploguent a la mà.
Sí, com passa avui, per exemple, que avui tenim precipitacions i estan quasi totes a dins la mà. Però bé, veurem què passa, no? Segurament sí, perquè, clar, la Mediterrània en aquesta època aporta molta d'energia a tot el sistema climàtic.
Sí.
Per tant, és molt fàcil que una tempesta vulgui créixer dins d'aquesta energia que li posa humitat, que li posa temperatura, realment posa tots els ingredients que aquestes tempestes necessiten per créixer.
I tant.
I és molt normal que estiguin dins la mà, però han de tenir esperança perquè com a mínim hi ha un model que indica això. Després hi ha una altra cosa que ja no és tan bona notícia, perquè ja he dit que per tot hi havia condicionants. Ja ho hem comentat un poc, que s'estima la temperatura de l'aigua de la mà.
Sí.
Estima que un anticicló desplaçat cap a l'Atlàntic impliqui una tardor normal o fins i tot fresca és molt condicional, perquè certament evitaria que arribassin entrades africanes carregades de pols, etcètera, etcètera,
sí.
I tenir períodes de temperatura inusualment alts. Però això no vol dir que la temperatura sigui fresca, precisament perquè tenim l'aigua de la mà molt calenta. I això condicionaria com a mínim el principi de la tardor. Condicionaria molt clarament el mes de setembre i octubre, i és molt difícil tenir que siguin mesos freds per davall la mitjana, aquests dos primers, la temperatura de l'aigua de la mà així com el tenim, independentment de si l'anticicló es posa a l'Atlàntic o no.
Clar. Idò,
per tant, faria calor.
Exacte. Per tant, clar, ara el que indiquen aquests models no són, com sempre dèiem, prediccions a curt termini, això no, però aquestes dues tendències, sobretot la primera, ens hauria de fer tenir esperança en que serà com a mínim una tardor plujosa i fresca.
No sé si recordes que l'any passat ja en parlàrem d'aquest tema.
Sí.
I realment l'any passat se varen complir les previsions perquè els models donaven una tardor seca i ho va ser.
Sí.
No va ser una tardor humida.
Sí, 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 ja ho pots dir.
Esperem que enguany també se compleixin aquestes previsions i en lloc de ser una tardor seca sigui una tardor plujosa i que porti un benefici, que se carreguin els aqüífers, que el medi ambient begui, que els pagesos estiguin contents i que estiguin tots un poquet també, encara que qualque dia no mos agrada que plogui, no?
Sí.
Però és necessari que ho faci.
És curiosa, perquè jo crec que, no sé si era una qüestió d'edat o de ser una mica més conscient, però quan som més petits, això de que plogui és un embolic, no ens agrada. I llavors et vas fent gran i veus tots els beneficis dels dies plujosos i jo ja et dic, tinc moltes ganes de que faci un dia plujós i que sigui generalitzat, no només a un nucli concret de l'illa, sinó que plogui molt i que plogui per tot.
I que plogui per tot i arreu i que plogui en benefici, sí.
Exacte.
És difícil això perquè, clar, realment, ara en aquesta època moltes vegades allò que se forma són tempestes i les tempestes són coses locals, puntuals, que descarreguen molt fort a una banda i a pocs quilòmetres fa sol. Però bé, la tardor, sobretot el mes de novembre, també és època de grans pertorbacions i moltes vegades plou generosament i un poc per tot. Esperem que enguany sigui un any així.
Tant de bo. Miquel Salamanca, meteoròleg d'aquesta casa, et cridarem periòdicament perquè ens expliquis una mica per on vas temps. T'ho agraïm moltíssim.
Molt bé, Laura, ja saps on trobar-me.
Idò, fins molt aviat, company. En Miquel Salamanca, que ens ha dit que, a veure, que pareix que vol ploure. Ara nosaltres canviem una mica de terç perquè parlem de paraules i coses.
Paraules i coses.
El febrer van canviar flor per fulla, l'ametller i el pla roig amb nova brulla de roig torna per. Se'n va ballar el jovent, alegre de cel i vent.
Idò, de deixem ara Cela i tornem a territoris més terrenals. Ara parlàvem de meteorologia i jo vull seguir parlant bé de meteorologia, de paraules, de coses de lo que ell vulga, perquè ja és aquí amb naltros una setmana més a s'estudi el doctor en filologia catalana i dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan. Molt bon dia.
Bon dia, salut.
Com estàs?
Bé.
Sí?
Sec, eixut.
Eixuts estem, és que ara ens ho deia en Miquel Salamanca, a veure, ens ha de ploure.
Eixuts de mala manera.
Però jo ara, mentre escoltàvem aquesta sintonia meravellosa, abans de que soni la capçalera de la secció, et deia, Bernat, que hem de fer perquè plogui.
No ho
jo
sé.
Estic disposada a fer el que calgui, eh?
No ho sé, no ho
cantar,
sé.
Cantar, rituals, ballar...
És que aquí hi ha un cercle viciós en contra d'un cercle virtuós, no?
Sí.
I el cercle viciós és que cada vegada hi ha menys verd. Sembla que quan més verd, quan més vegetació, més facilitats per ploure, quan més es desertifica, menys. I aquí estem en un procés de desertificació. Hauríem de cuidar els nostres boscos, sí, per exemple. Hauríem de treballar-los, hauríem de treure tot lo sec... S'haurien de dedicar esforços a mantenir l'entorn i creuar dits. El canvi climàtic és un fet científicament demostrat. Ara el que es tracta és de mirar de fer que els efectes siguin els menors.
Correcte.
No s'han de fer jardins tropicals, no has de sembrar coses que no estiguin adaptades en el medi, en romanins, frígoles, atzavares, etc. Podem fer un jardí preciós. Per tant, escolta.
Bueno, jo ara, com estàvem parlant amb en Miquel Salamanca, t'he portat en aquest terreny, però no sé si tu avui, en aquesta secció de paraules i coses, volies parlar d'un altre camp semàntic.
Sí, anàvem a tornar en els personatges que han servat els mots.
Perfecte.
D'alguna manera, i es, com que anteriorment vàrem dir que parlaríem d'un rafaler il·lustre, parlarem d'un rafaler il·lustre.
Ah, molt bé.
En Joan Maria Cardona.
Correcte.
Enguany faria 100 anys.
Mira.
Aquest mes d'octubre hauria fet 100 anys i és, per jo, una de les persones que ha contribuït en això de salvar els mots en èpoques difícils. En Joan Maria Cardona va ser capellà, va ser canonge arxiver de la catedral i va ser una persona que va tenir una gran afició a la història. I mos va redescobrir una mica els orígens, no? És autor de la conquista catalana de 1235. En el seu moment, quan es va publicar la conquista catalana de 1235, que és de finals dels anys 70. En aquell moment, a ell, com a eclesiàstic, li varen fer molta pressió des de sectors diversos, crec que inclòs el bisbat, perquè el títol fos la conquesta cristiana de 1235.
Ah, va rebre pressions,
va
per
rebre
canviar
pressions
títol.
Per canviar el títol. Clar, ell, diríem que per la seva condició de capellà hauria estat fàcil canviar-lo, però va tenir prou fermesa com per dir que no, que s'havia de dir catalana per desfer mals entesos, no? Que, per desfer idees equivocades sobre el que havia estat la conquesta i el que havien estat els nostres orígens. I a partir d'aquí va fer una feina historiogràfica molt interessant.
Uh-huh.
I jo crec que en bona part es fet de, ja ho diu també, de les associacions per la memòria històrica i tot això, no? Que per conèixer-nos és interessant saber què ha passat abans i saber d'on venim i saber quines són les nostres arrels i totes aquestes coses. I amb això en Joan Maria Cardona hi va fer una feina interessantíssima.
Exacte.
I en altres, jo havia estat alumne seu, en altres mos va...
Era professor teu?
Sí, va ser professor meu d'història. I en altres mos va descobrir una cosa molt interessant. Dues coses, una d'actitud i l'altra de matèria, diríem. La d'actitud és que era un professor que es passava per folre el programa del franquisme sobre el tema.
L'agafava a principi de curs i l'estripava, l'ignorava.
Res de reis gots, res de llargues llistes. Jo quan llegeix la història durant el franquisme, com es feia i tot això,
sí,
dic que no era així. Com a mínim, en el cas de Joan Maria Cardona no era així, perquè jo no vaig estudiar mai llistes de reis gots ni històries d'aquestes. Aquesta és una. Per tant, això és una actitud. És a dir, el fet de dir tu tens unes obligacions com a professor que et venen marcades i que sí, tal, i pots dir, escolta, som a la darrera etapa del franquisme, que és quan el vaig tenir de professor, els anys anteriors a la mort d'en Franco. Jo tot això no em convenç, jo faré el que la meva consciència d'historiador diu que he de fer. Això jo crec que és una actitud que mos va transmetre i que és molt interessant.
Sí.
I l'altra és que mos va descobrir que existia la història d'Eivissa, és a dir, a cap programa oficial no hi havia història d'Eivissa, però ell cada setmana, jo que sé, si teníem 3 hores d'història, que ara no recordo exactament quantes eren, dedicava una a fer història d'Eivissa.
Que interessant.
Clar, era una manera també de dir, escolta, nosaltres no estem dins els programes oficials d'aquest ensenyament que tenim en aquest moment, no? Però jo penso que això és important que ho sapigueu.
Clar.
I, per tant, mos va introduir en coses que en principi amb els programes oficials no hi eren, no interessaven.
Et va marcar molt ell com a professor, i en el teu futur i en els teus companys també.
Jo crec que sí, per això, perquè mos començava a obrir unes portes que fins aquell moment estaven tancades, perquè clar, si tenim una història pròpia, potser també tenim una llengua i tenim una literatura i tenim... Hi havia tot un...
Una porta que s'obria, no?
Tot un munt de coses al voltant d'això que permetien obrir una porta.
I
l'altre és que aquest home, en l'època de la transició, que era una època difícil, va acceptar la presidència de l'Institut d'Estudis Eivissencs en un moment en què hi havia tota una sèrie de joves que havien crescut en l'antifranquisme i en la defensa del català i tot plegat, que en el moment aquell era difícil de mantenir. I jo crec que la figura d'en Joan Maria Cardona els hi va fer una mica com de paraigües. És a dir, clar, en Pep Marín, Isidor Marí, Cristòfol Arellano, tota aquesta gent, en aquell moment eren una mica la revolució eivissa, no? I posar com a president de l'Institut d'Estudis Eivissencs un canonge de la Seu, com a mínim temperava la primera garrotada, no?, de les autoritats encara de règim. I, per tant, era una manera que en Joan Maria Cardona va assumir molt, molt enterament, com feia ell les coses, de dir, escolta, si aquí algú ha d'anar a judici perquè es fa una conferència que no agrada, o si algú s'emprenya perquè publicam coses que no han passat la censura, o qualsevol cosa d'aquestes, ja hi aniré jo. Que és una manera, en fi, molt polida de donar suport, no?
Exacte, i estan parlant, com en el cas de les 2 setmanes anteriors, d'una persona amb moltes facetes professionals, perquè ja m'has dit que era historiador, canonge, arxiver, docent i també president de l'Institut d'Estudis Eivissencs.
I és que va introduir la ràdio, Ràdio Popular Eivissa.
Mira, també.
Cosa que en el seu moment li va causar problemes precisament amb el capellà de Sant Rafel de l'època, que era una persona molt integrista. Ell, quan es va fer Ràdio Popular, que ara és cadena COPE i llavors també ho era, però era una altra cosa, perquè era molt més autònoma, i que tenia la seu en el campanar, on ara és campanar de Santa Creu. En aquella columna.
En aquella columna allà estava la ràdio. Home, una acústica perfecta, no?
Allà hi havia la ràdio. I don Joan Maria Cardona és el primer director de Ràdio Popular d'Eivissa. I aquí el sector més ultratradicionalista que vendria representat per aquest rector de Sant Rafel, per aquest capellà de Sant Rafel, deia que, home, que anem a saber quines idees entrarien i que si això no seria un element perillós per la moral de la gent i aquestes coses. I en Joan Maria Cardona va posar aquesta antena radiofònica a Eivissa on es varen fer programes com El Nostre Camp, que varen ser programes en llengua catalana, programes fets per persones progressistes com en Joan Calvera, programes que varen introduir grups musicals com el grup UC, que per primera vegada emet per ràdio a través d'aquesta antena. És a dir, i era un home que, clar, en principi a la ràdio no hi havia d'arribar per res. Però, alguna vegada ella ho deia, m'ha tocat, no? Soc president d'Estudis Eivissencs molts anys, no sé què, m'ha tocat.
Per atzar, tot,
No era atzar, evidentment. Clar. És que era allí i estava disposat a fer-ho. Per tant, eren dos característiques, diríem, molt positives en aquest sentit.
I tant.
O sigui que dins aquest món de sa llengua catalana i de sa recuperació de salvar els mots que deien Espriu, jo crec que en Joan Mari Cardona hi va tenir un paper molt important.
Exacte.
Encara té una altra faceta que és interessant, que és sa d'excursionista.
També?
Sí. Encara hi ha una colla d'excursionistes que es diu sa colla d'Escanonja, perquè una de ses coses que a ell li agradava molt era donar a conèixer Silla fent excursions. Com que ell es coneixia sa història de cada lloc i es coneixia ses coses que hi havien passat i es coneixia com s'havia fundat el poble i com totes aquestes històries, ell convertia ses excursions que ell dirigia en autèntiques classes d'història. I això també ha deixat un pòsit, no? I encara hi ha la colla d'Escanonja fent excursions.
Encara hi són, eh? Allà passejant per Silla i coneixent cada racó, eh?
Això mateix.
Sí, coneixia Silla com sa seva mà, no?
Sí, va escriure, a més dels seus llibres d'història, va escriure llibres sobre l'arxiduc, els camins de l'arxiduc, o sobre una cosa com has fet de fer pa, el llarg camí del pa a Formentera, que tenen molt a veure amb l'excursionisme.
Molt bé. I doncs mira, ja hem parlat de Isidor Macavich, de Marià Villan Gómez i avui d'en Joan Mari Cardona. I doncs, si vols, podem seguir descobrint quines són les persones que han salvat els mots aquí a les Pitiuses.
Jo crec que algun altre en caurà encara.
Algun altre en caurà. Bernat, Joan, mil gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim.
IB3 Ràdio és informació.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria, m'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, Marta.
Home, tu ja ho has fet amb el teu nom, sabeu que Sampas no és el teu nom.
Però no ho dic. Sí, però ja està, fins aquí pot llegir.
Ui,
xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio?
Que fort. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo. A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No te vols obrir aquí Xiu Xiu, ara esteu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Viu l'inici de la primera divisió amb els postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Familiant.
Idò, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja sabeu que els dimarts, cap a aquesta hora, obrim un espai per les famílies per parlar d'un munt de temes. I aquesta setmana aquest espai l'encapçala na Belén Albite, que és la directora del CEPCA, ja sabeu, el Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa. Belén, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs? Jo sé que avui t'agafam una mica embolicada, per tant, mirarem de no robar-te gaire temps, eh?
No te preocupes, estoy aquí haciendo una formación, que esto es la madre del cordero, formarse y actualizarse constantemente.
Exacte, mira, precisament d'això parlarem avui, veritat, de formació, perquè és que pareix, i de fet tenim uns companys meravellosos d'aquí d'IB3 Ràdio, que és el no venim amb manual. Clar, les famílies no venen amb manual d'instruccions, per tant, jo m'imagino que és important anar formant-se, no també com a famílies.
Sí, yo creo que es una nueva necesidad que tenemos en la sociedad en la que vivimos. Nunca, yo creo que nunca ha habido tanta dificultad para los adultos que ahora mismo están criando niños y niñas, saber a qué atenerse y cuáles son los patrones y los estilos educativos que tienen que utilizar, ¿no? Porque, bueno, en esta sociedad globalizada hay mucho donde elegir.
Això és cert. I la formació, trobes que seria en algun aspecte específic o, no sé, en general? Però m'imagino que en aspectes educatius és especialment important, no?
En los aspectos educativos de la crianza de los hijos yo creo que es fundamental. Cuando hablamos de formación hablamos de acercarnos un poco a pertrecharnos de ciertos conocimientos que consoliden lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, ¿no? No hay que hacer un máster, no se trata de leerse muchos libros o acudir a todas las conferencias que veo, pero sí se trata de cada año de la vida de tus hijos plantearte algunos temas en los que tienes que dar respuesta y entonces buscar cierta información sobre ellos, ¿no? Pues cuando son muy pequeñitos, a lo mejor las familias están más concentradas en las pautas, en las rutinas, en el sueño, en la alimentación. Hay una época que es la mitad de la infancia, que parece que como ya van solos, las familias se preocupan menos de según qué cuestiones, y después vuelve a aparecer la preocupación en la preadolescencia y la pubertad, y entonces a partir de ahí también las familias vuelven otra vez como a ponerse las pilas. Pero hay un terreno ahí en medio, que son desde los 7, 8, 9, 10, 11 años, que parece que las familias dicen, bueno, ya he hecho lo que tenía que hacer, y ahí siguen siendo años importantes.
I Belén, on poden buscar les famílies informació? Perquè jo entenc que, per exemple, internet és com massa ampli. Quines serien les fonts fiables que poden consultar les famílies?
Bueno, yo creo que lo de buscar cosas en internet está muy bien, porque lo podemos hacer en cualquier momento de nuestro día a día y puede ser interesante, pero también tenemos que tener en cuenta que a veces las redes sociales las carga el diablo, en el sentido de que hay gente que empieza a dar ciertos tips y ciertas cosas a nivel educativo pues que no son demasiado fiables, ¿no? También hay gente muy, muy buena. Yo creo que ahí cada uno tiene que buscar el criterio que considera. Pero además yo creo que deberíamos de utilizar algo mucho más cercano que buscar gente fuera, y es acudir, por ejemplo, a las reuniones informativas de nuestros centros educativos, acudir a esas charlas que se montan desde los centros educativos para las familias, y que cuando un centro educativo elige una charla, un ponente, siempre es con una razón de ser. Y yo, por ejemplo, fíjate, nosotros trabajamos en el tema del ámbito preventivo, ¿no? Con la infancia aquí en la isla. Da igual que nosotros vayamos a hacer muchos programas al aula, si no hay un refuerzo por parte de las familias de aquello que nosotros trabajamos con sus hijos y sus hijas en clase. Por eso es necesario que ellos, por ejemplo, vengan a charlas tanto de mi equipo como de otros equipos. Los ayuntamientos montan un montón de cosas, Gober también a veces nos ofrece muchas posibilidades incluso de charlas online, es decir, ahora mismo tenemos una oferta a nuestra mano bastante, bastante interesante como para que vayamos abordando aspectos para coger cierta información. Pero algo para mí más importante, Laura, es que lo primero que tenemos que hacer es todo un trabajo de introspección de qué tipo de educador o educadora soy. ¿Soy alguien con paciencia? ¿Soy alguien que tengo muy claros cuáles van a ser mis objetivos? ¿Cuáles son los valores sobre los que quiero sustentar mi trabajo? A veces ese trabajo de introspección y de autoconocimiento no le damos y no le prestamos el suficiente tiempo y energía, ¿no? Es como a veces tenemos que deconstruir de dónde venimos cuando nos han educado para saber cómo queremos ser como educadores. Yo a veces veo a familias que van un poco como pollo sin cabeza, de charla en charla, acudiendo a muchas cosas, en serio, pero después no se saben aplicar nada de lo que ven.
Claro.
Porque es muy complicado que te apliques algo si no sabes si esto está... Si coincide estructuralmente con algo a tu nivel cognitivo o emocional, ¿no? Entonces creo que ese trabajo previo hay que hacerlo.
Sí, no. Sobretot això que comentam moltes vegades en altres aspectes de la vida, no? Que la teoria ens la sabem, però després aplicar-la requereix precisament aquesta feina d'introspecció que comentaves. I a banda de la introspecció, que crec que és essencial en general a la vida, fer introspecció, fer una autocrítica i preguntar-se qui som i qui vull ser, no? Però també escoltar en esbojos i esas boixes, no?
Esto es fundamental. Yo muchas veces en las escuelas de familias en las que yo participo, muchas veces te hacen preguntas del tipo ¿y cómo hago con el tal? Y yo le digo, no me lo preguntes a mí, pregúntaselo a tu hijo.
Claro.
Pregúntale cómo quiere ir a dormir cada noche. Y a lo mejor tu hijo te dice, pues es que no quiero que vayas enfadada y nerviosa diciendo que ya es tarde. O es que yo prefiero que en vez de contarme un cuento pongamos una canción. O es que yo... Es decir, a veces... Solamente hablando con ellos, ellos nos dan el kit de lo que necesitan de nosotros. Cuando son muy pequeñitos, pues mensajes poquito elaborados, pero a medida que van creciendo, los mensajes son más elaborados. Y creo que este es el mejor termómetro que podemos tener.
Claro,
y luego, si escuchan programas del tipo el que nosotros hacemos, exacte, pues escucha, no va mal.
Clar. Aquesta és la millor manual d'instruccions, això segur. Clar, però es pot confondre de vegades aquest desig o aquesta necessitat amb un caprici?
Bueno, ¿saps? Se puede confundir, pero creo que cuando escuchamos a nuestros hijos sabemos diferenciar qué es lo que hay detrás. No todo el mundo lo sabe diferenciar. Yo veo en el día a día a muchos papás y mamás que son adultos, que saben resolver en su vida adulta sus cosas estupendamente, pero a la hora de gestionar la vida en el acompañamiento con sus hijos o sus hijas, están completamente instrumentalizados y son los pequeños de la casa los que marcan cómo se tienen que hacer las cosas. Por eso te decía que la parte de sensibilizarnos y formarnos nos da ciertes herramientas para poder hacerlo de otra forma.
Clar, per tenir aquesta perspectiva, mirar de ser una mica més objectius a l'hora d'entendre, no?, què ens està transmetent aquest infant, no?, si el que ens està transmetent és una necessitat o és un caprici, no? Crec que aquestes poden ser les eines. Exacte. Entre moltes altres.
Sí, porque por ejemplo últimamente desde que hablamos tanto de educar en positivo, la gente ha confundido el que educar en positivo es educar sin conflictos. Y no es cierto, un conflicto es algo que podemos resolver sin que haya un problema, sin que haya un maltrato, sin que haya violencia, sin que haya un mal rollo, pero tenemos que negociar, ¿no? Y me encuentro a demasiada gente en este paradigma de lo positivo como... pues ser así un poco Mr. Wonderful de, una familia sin conflictos. No, las padres y las madres que están ejerciendo su parentalidad lo hacen desde el conflicto, claro que sí. No hay otra forma de educar, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Exacte. I d'avui hem posat damunt de la taula aquesta necessitat de que les famílies es formin de manera contínua, no abandonar-ho en aquesta etapa que comentàvem dels 7 als 11 anys, com dient, això ja està tot fet i aquí no hi ha res a fer. Una família s'ha de formar de manera constant i pràcticament tota la vida, així que agafem aquest consell que ens ha donat avui na Belén Albite, la directora del CEPCA, que avui la tenim molt enfeinada, així que ja no volem robar-te més temps. Mil gràcies, Belén, i tot i això, per haver fet aquest espai per atendre'ns, com sempre, i t'escoltem molt aviat, a veure si pot ser aquí a l'estudi.
Perfecto, muchísimas gracias. Y nos vemos pronto.
Exacte, mos veiem aviat i nosaltres ja enfilem al final del programa d'avui. I 57 minuts ja, com us deia, enfilant al final del programa d'avui. És el moment de repassar l'agenda del dia i per això ja tenim aquí una altra vegada la nostra companya Nieves García Galvez.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Vila per assistir a la segona conferència del cicle Personatges de la nostra història, organitzat pel Museu Monogràfic del Puig dels Molins.
Sí, Emilio Pou Bonet, enginyer d'Obres Públiques de Balears, serà el protagonista d'aquesta nova conferència que pronunciarà Emilio Pou Feliu. Serà a les 7 de la tarda a la sala d'actes del museu. L'entrada és gratuïta i no cal reservar prova prèvia, tot i que l'aforament és limitat.
I cal arribar amb temps, aviat, seria sí. aconsellable. També a Vila aquesta tarda podem anar a la presentació del llibre Testament en Do Menor, opus 111, d'en Jesús Ballesteros Mil.
Serà a les 8:15 a la sala Maria Villan Gómez de la Biblioteca de Can Ventosa, la presentació anirà a càrrec de Nafani Turi i en Miguel San Miguel i comptarà amb la intervenció de l'autor d'aquesta obra guardonada amb el Premi Literari de Novel·la Breu Eloi Sanz Fresno d'Esporles 2025.
I no deixem Vila per seguir gaudint de les diferents propostes programades per avui dins la segona jornada del Festival Territori.
A les 6:30 de la tarda, l'Auditori de Caserres acull la jornada professional Pensar la Victòria, Estètiques del Triunfo i les Resistències de les Artes Vives. L'activitat estarà presentada per la historiadora de l'art Marta Mantecón, serà moderada pel gestor cultural i artista Carles Fabregat i comptarà amb la participació de l'artista Bartolomé Ferrando, la historiadora de l'art i comunicadora Eugenia Tenenbaum, el director de la Neomudéjar, Francisco Vives, i el director general de Cultura del Govern Balear, Pedro Vidal. Més tard, a les 9 de la nit, l'artista Bartolomé Ferrando serà el protagonista d'una acció performativa en què, segons s'explica el programa del festival, el llenguatge es desfà. Es tracta, diuen, d'una experiència fonètica i poètica on la veu esdevé matèria, ritme i frontera entre allò que diu i allò que oculta.
I acabem a Sant Josep Nieves per escoltar el contacontes El viatge d'Europa, organitzat per celebrar el Dia Europeu de les Llengües.
Susana Paz serà l'encarregada de dirigir aquesta activitat, que inclou també un taller a la Biblioteca de Sant Josep. Començarà a les 5:30, està adreçada a infants a partir de 4 anys i per participar és necessari inscriure's prèviament.
Molt bé. I doncs quedem amb tot això, moltes coses avui, sí. Sobretot a Vila Nieves.
Sí, sí.
Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I avui acabem el programa felicitant una persona per la que no calen presentacions. Avui fa anys, 76 concretament, amb Bruce Springsteen, The Boss, un artista legendari amb una vintena de treballs, 64 milions de discos venuts, en fi, una llegenda. Ho deixem aquí amb aquest Living in the Future i demà tornem puntuals a les 12:04. Fins demà.